Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Viu el teu Nadal amb Ràdio Estel. El dilluns 25 a 8:15 del matí podràs escoltar íntegre el nou disc de l'Escolania de Montserrat, homenatge al pare Ireneu Segarra. A 9:15 del matí, el poema de Nadal de Josep Maria de Segarra. A 11:00, missa de Nadal des del monestir de Montserrat. A 6:00, les vespres en directe, també des de Montserrat. I a 7:00, el pessebre de Joan Alavedra i Pau Casals, l'únic enregistrament autoritzat pel propi Casals. Viu el teu Nadal amb nosaltres. Viu el teu Nadal amb Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Aquest Nadal, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre. Ràdio Estel i la parada d'en Carles premien el teu pessebre. Sortegem 7 figures diferents entre tots els que pengeu al Facebook una foto o un dibuix del vostre pessebre amb el hashtag Coixinet Ràdio Estel. El sorteig serà el dia 21 dins de la fórmula Estel. No te n'oblidis, una foto o un dibuix del teu pessebre al Facebook amb el hashtag Coixinet Ràdio Estel. I recorda, la parada d'en Carles la trobaràs fins al 23 de desembre a la Fira de Nadal de Mataró i també a la venda online de pessebres.com. Esperem les teves fotos i dibuixos.
Ràdio Estel.
Hola Catalunya, hola Andorra, salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat o us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Baran Soler.
Bona nit. A hores d'ara s'estan jugant dos partits a Europa en presència de dos equips que ens queden ben a prop. Un és el Barça-Lassa, que juga contra l'Unicaja de Màlaga, i l'altre és el Morabanc Andorra, que està jugant a hores d'ara a París contra el Levallois francès. Se la juga i molt l'equip de Joan Peñarroya si és que vol estar a la següent fase de l'Eurocup. Un equip, el dels Pirineus, que juga contra el cué del seu grup i que Andorra ja el va superar a casa seva, i un equip que només vol guanyar i no pensar en el que faran els seus rivals. Avui també parlarem de la Champions League de bàsquet i del Cadí la Seu. L'equip de la Seu d'Urgell es juga a l'estar on està la Copa en la propera jornada de la Lliga Dia, la Lliga Femenina Estatal. Parlarem amb Bernat Canut, que és el tècnic del Cadí la Seu, perquè ens parli del proper partit que té el seu equip i a veure si el pot guanyar. Qui ha de guanyar és el Barça i el Morabanc Andorra. I Andreu Albici, que veia així el partit contra el Levallois francès.
On est concentré, on sait qu'on peut le faire. Paris est une équipe qu'on peut battre. On les a gagné de 20 points à la maison, donc je sais qu'on peut faire la même chose chez eux. Après, ce qui se passe entre Darja Shafaka et Torino, on peut pas le contrôler, mais nous on peut contrôler notre match, donc voilà. il faut qu'on gagne tout simplement et après on verra ce qui se passe.
No podem controlar el que passi entre Darussafaga i Torino, per tant el que hem de fer nosaltres és guanyar. Ell creu que sí que podem guanyar, que és un equip que a París es pot guanyar, que ho van demostrar en el partit de la primera ronda, i també podem fer-ho a París. Insisteixen que el que hagi de passar a l'altre partit doncs no ho podem controlar, hem d'estar pendents del que podem controlar, que és intentar guanyar el nostre partit.
Andreu Albici, jugador del Morabanc Andorra, que feia aquesta prèvia i aquesta valoració del partit que està jugant l'equip dels Pirineus contra el Levallois. Recordem que Darussafaka i Torino hi juguen un paper important, perquè seria bo que el Torino perdés pels interessos de l'equip de Joan Peñarroya. Comencem aquí la gravació del bàsquet el dia d'avui, dimecres, dia 20 de desembre del 2017, amb el Xavi Aguilar al control tècnic i el Xavi Pagan a la producció.
Bona nit, company.
Bàsquet al dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa.
I comencem repassant marcadors dels partits que es van jugar ahir de la 13a jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els resultats són els següents. Fenerbahçe Turk, 82, Estrella Roja, 56, Žalgiris Kaunas, 88, Bamberg, 84, Panathinaikos, 89, Maccabi de Tel Aviv, 76, i Real Madrid Baloncesto, 91, València Bàsquet, 72. De manera que la classificació a hores d'ara l'encapçala el CSKA de Moscou i el Cuec és el València Bàsquet, l'actual campió de la Lliga Endesa. I per avui recordem que hi ha el Barça Unicaja, el Milà Baskonia, l'Olympiakos CSKA de Moscou i el Khimki Anadolu Efes. Tots ells jugant-se en aquests moments. De la Champions League Basketball, jugats ahir de la jornada 9, la novena jornada. Besiktas Turk, 87, Oestende, 77. Ventspils, 69, Neptunes, 84. Aris de Salònica, 65, Nimburg, 71. Capo d'Orlando, 69, Elan Shalom, 79. Ibon, 72, Slemet, Zion Agora, 58. Lindusburg, 62, Iberostar Tenerife, 83. Mónaco, 94, Japel Olón, 64 i Petrol Olimpia, 57, Van Vitt, 65. A l'Eurocup, jugats ahir, Partizan de Belgrat, 98, Llamotges, francès, 101, Bayern de Múnich, 87, Budućnost, 82, Lietkabeli, 77, Galatasaray, 84, i Zevit de Sant Petersburg, 90, Ulm, 78. Maybe we were just too young. I wonder if you still remember. La resta de la jornada es completa avui amb el Unix Kazan Cedevita, Liete Burritas Alba Berlín, Darussafaka Torino, partit important aquest pels interessos de l'equip de Joan Peñarroya, com dèiem abans. Hapoel de Jerusalem Regiana, Asbel Basket Tofas, Bilbao Basket Lokomotiv Kuban, Trento Gran Canària i a part d'aquest Levallois Morabanc Andorra que hem comentat al principi.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Aran Soler. Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I ara parlem del Cadí la Seu, perquè aquest proper cap de setmana es juga a poder estar o no estar la propera edició de la Copa de la Reina de Bàsquet de la Lliga Dia Femenina Estatal. Les noies del Bernat Canut que intentaran derrotar el Guernica Biscaia a casa i obtenir d'aquesta forma el bitllet per a la Copa del Rei. Parlem amb el seu tècnic, el Bernat Canut, que ja el tenim al telèfon. Bernat Canut, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona tarda, què tal?
Hola, Bernat. La veritat és que el partit del dissabte a casa davant del Guernica Biscaia és el més important que tu has dirigit tu fins ara en la nova etapa d'entrenador?
Bueno, jo crec que pel que pot suposar, sí, no? Però jo crec que, bueno,
L'important és que hem canviat una mala dinàmica de joc i de resultats bueno, per dues victòries importants que ens han donat moral. I bé, aquest partit, la classificació no només depèn de nosaltres, nosaltres intentarem fer la nostra feina, que és competir bé contra Guernica i intentar guanyar-lo, que no serà fàcil.
Com veus aquest partit? Quines sensacions tens?
Bueno, nosaltres ara fa unes quantes setmanes que tocant fusta no tenim lesions, que estem entrenant bé, també estem competint millor als partits. Serà un... Guernica és un rival d'Eurocup, és un rival que serà molt, molt dur, i bueno, veig un partit que serà molt difícil i que haurem d'estar al 100% als 40 minuts.
Suposo que no penseu en que el Sant Adrià o el Guipúscoa perdin, tot i que és difícil no pensar-hi, no?
Bueno, clar, evidentment nosaltres això no ho podem controlar. Sant Adrià està fent una primera volta molt bona i clar, evidentment té opcions de guanyar més a casa i també Guipúscoa. Nosaltres intentarem guanyar el nostre partit contra Guernica, que no serà, com repeteixo, gens fàcil, i després doncs ja veurem el que fan els rivals.
Dels dos rivals que haurien de perdre, pels vostres interessos, Bernat, quin d'ells dos creus que perdrà? És a dir, el Sant Adrià o el Guipúscoa? Quin dels dos rivals d'aquests dos equips creus que té més possibilitats de caure i de passada de fer-vos un favor?
És difícil quedar-se amunt. Jo crec que Sant Adrià serà un partit molt igualat i poden guanyar els dos. Potser em decanto per Sant Adrià perquè és el local i perquè estan jugant molt bé. Sí que és veritat que IDK doncs, juga al camp de Càceres, és un camp difícil contra un bon equip i potser té les coses una mica més complicades que Sant Adrià. Tot i això, el Guipúscoa també s'ha mostrat molt fort a la majoria de jornades i bueno, poden guanyar els dos.
Bernat, perquè per aquells que no ho sàpiguen, resumim-ho, perquè potser hi ha gent que no està tan al cas com tu i com jo, o com els nostres oients més habituals i més fidels, sisplau, si pots resumir el que ha de fer el Cadí La Seu per classificar-se per la Copa de la Reina. Què hauria de passar?
Bueno, el Cadí primer, complir ell i guanyar La Seu contra Guernica Vizcaya.
Que tu ets el primer que vols, eh?
Sí.
Sí, digues, perdona.
I després, doncs, bueno, que un dels dos equips de Sant Adrià o Guipúscoa perdés el seu partit. Bueno, són tres factors, allà si es poden donar.
Ja, fins ara hem parlat d'aquests tres factors i ara continuo preguntant-te, interrogant-te, interpel·lant-te sobre el teu equip. L'equip aquest any s'ha reforçat i molt. S'està produint el que esperaves, el que esperàveu vosaltres des del cos tècnic?
Bueno, la veritat és que l'inici de temporada ha estat una mica complicat. Vam començar amb una plantilla que ens il·lusionava molt. Sí que és veritat que vam començar amb lesions importants. Hi havia molts canvis a la plantilla i les jugadores que seguien, doncs una d'elles va ser la capitana, va ser la que va ser baixa durant 9 setmanes. També ens vam quedar sense l'Ariadna Pujol, que era una incorporació il·lusionant per un trencament de lligaments del genoll, doncs, 5 mesos sense ella. I vam tenir alguns altres petits problemes que la veritat és que ens va costar començar a competir i a entrenar com volíem. Com bé sabeu, fa 3 setmanes, els dos jugadors argentins van decidir que havia acabat la seva etapa aquí a La Seu, i bueno, el que semblava que seria un cop dur, doncs la veritat és que l'equip va reaccionar bastant bé, es va unir, i ara pues, s'està treballant bé, estem en bona dinàmica i aviam com ens va.
La baixa de Joan Carles Pié va ser un gerro d'aigua freda, perquè per aquest any ha causat baixa per malaltia. El Joan Carles, des d'aquí una forta abraçada li enviem de passada. Va ser un gerro d'aigua freda, com dèiem, però tu què has après d'ell? Perquè ara t'has fet càrrec de l'equip, del primer equip, i suposo que al llarg del temps que s'ha anat treballant amb ell hauràs après moltes coses, molts mecanismes, moltes tàctiques, com aplicar un partit, com interpretar-lo, com jugar davant d'un rival, d'un altre, no? Etcètera, etcètera, tot el que comporta ser tècnic. Sí. Tu què has après d'ell?
Doncs mira, sobretot això que deies tu d'interpretar partits, el Joan Carles és una persona que, que no és un amant de veure vídeos, sinó de veure la realitat, veure el partit en directe i percebre les coses, no? Tenir sensacions. Això, ell era capaç d'estar 10 minuts del partit assentat i de cop tocar la tecla adequada i guanyar el partit. Al principi ens sorprenia molt, però després vam veure que realment era un do que ens havien dit altres jugadors que l'havien tingut. I també pues, a relativitzar les coses bones i les coses dolentes. No, mai estava molt content, ni mai després d'una derrota duríssima estava enfonsat. Al contrari, li treia fusta als problemes i tampoc no s'excitava molt amb les grans victòries. Era una persona amb el cap fred i això és molt important.
El fet de ser un equip jove, Bernat, això fa que us pugui passar factura en un partit com el del dissabte?
Bueno, sí que és veritat que és un factor que estem intentant controlar, no? I que realment els partits i els entrenaments hi ha moments que dius, ostres, aquí ens falta una mica d'experiència. Però bueno, suplim això amb la competitivitat de les jugadores. Les jugadores contra Ferrol van tenir mals moments i l'equip va respondre bé. I contra Araski, doncs, després d'anar-nos en B15, Araski ens remunta, es fica 5 punts i nosaltres som capaces de reaccionar i tornar a fer el nostre millor joc. Bueno, estem una mica fent balanç entre els moments que petem de joventut i de falta d'experiència, però també l'equip és molt competitiu i ràpid es torna a ficar al seu millor nivell.
Mm-hmm. Veus pressió o ansietat en les teves jugadores de cara a aquest partit de dissabte? Bernat?
De moment no. I nosaltres de pressió els hem ficat a zero. Nosaltres ens plantegem el partit com el penúltim contra Ferrol, contra l'últim com Araski, competir 40 minuts i intentar treure el partit. Que ens serveix per la Copa, fantàstic. Que no, doncs per la Lliga. Però el resultat de Sant Adrià i de Guipúzcoa nosaltres no el podem controlar, no depèn de nosaltres. Nosaltres ens centrem en el nostre partit, que és un partit a casa, important, contra un bon rival, i després ja veurem el que passa.
L'any passat us vareu quedar a les portes de la Copa i del play-off. Aquest any suposo que l'objectiu és classificar-se, no? Superar-lo, l'objectiu, bueno, o... Digues.
Bueno, cada any, al final la Lliga Femenina hi ha molts canvis cada any, els equips canvien les seus rosters de dalt a baix, i mai fins que comença la competició no saps quin serà el nivell. Bueno, ara estem en aquest partit amb la possibilitat de ficar-nos a la Copa, doncs competirem al màxim, i tant si ens hi fiquem com si no, doncs, després de preparar el següent partit i ja veurem on la competició ens posa.
Tu vas ser jugador del Cadí també. O, on tu passes millor, a la pista o dirigint l'equip?
Doncs jo soc bastant millor dirigint l'equip. Jo m'agradava jugar a bàsquet, però bé, de seguida no vaig jugar fins molt gran, als 22 anys, diria que 23 anys vaig decidir plegar, ja feia uns anys que feia d'entrenador. Bueno, quan guanyes entrenant tu passes molt bé, i quan perds pues, pateixes una mica més.
I a més vas patir una lesió, que per cert, com estàs de l'ombro? Et fa mal encara i se't treu de lloc o què?
No, això d'aquí va ser una lesió que vaig tenir esquiant, i això em va fer decidir a deixar en aquell moment el bàsquet, i bueno, vaig passar a córrer per muntanya i seguir esquiant i vaig deixar una mica de banda a jugar al bàsquet, però no, ja tot a lloc.
Tot allò. D'això es tracta, eh?
Sí, sí.
I ja acabem, Bernat, quins equips veus favorits per fer-se amb el títol de Lliga i de la Copa Reina aquest any a la Lliga Estatal Femenina?
Bueno, aviam, jo crec que seria enganyar-nos si diguem que Salamanca no és el favorit. Salamanca té un equipàs i no només crec que és favorit per guanyar la Lliga, sinó per arribar lluny a l'Eurolliga. Però, bueno, Girona ha muntat un bon bloc i la veritat és que cada cop se les veu més unides i jugant millor. I, bueno, ja saps que a tres partits doncs pot passar de tot. Girona el veig força bé, però bueno, també cal veure com arriben els dos equips d'aquí a tres mesos, no? Que és quan realment es jugaran les garrofes. Però, bueno, aquests són els dos candidats majoritaris a jugar-se el títol.
Molt bé. Bernat Canut, tècnic del Cadí La Seu, de l'equip femení d'allà de la Seu d'Urgell. Molta sort pel partit contra el Guernica Vizcaya de cara a dissabte i a veure si us podeu classificar per aquesta Copa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, Bernat.
Gràcies.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Aran Soler.
Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I com tots els dimecres, arriba el moment de fer un cop d'ull a tot allò que fa referència al món de la NBA. Amb el nostre expert i especialista d'aquesta casa de Radio Estel, l'Adrià González. Adrià, què tal? Molt bona nit.
Què tal? Bona nit.
Adrià, per començar, un dels esdeveniments a destacar d'aquesta setmana a la NBA és l'homenatge que li van fer els Lakers a Kobe Bryant al pavelló Staples Center de Los Angeles.
Sí, començant el programa d'avui parlant del que seria una de les notícies destacades, no?, i segurament més esperades pels aficionats dels Lakers, i és que doncs, Kobe Bryant ja té no una, sinó dues samarretes el 8 del 24 penjant del pavelló de Los Angeles. Un moment doncs, molt màgic, molt maco, no?, de veure doncs, Kobe Bryant de nou a la pista, malgrat no seguir jugant. I bé, un homenatge de veure a l'alçada del jugador que ha estat, del jugador doncs, que encara no és, però que encara doncs, sabem el que representa per l'NBA, i d'una persona doncs, fora de les pistes també que ha marcat nova època. És difícil tornar a veure Bryant a Staples sense anar de curt, però bé, imagino que va ser una grata doncs, notícia veure que estava bé, que la seva vida doncs, fora del bàsquet funciona de moment doncs, magníficament i bé, que Bryant està content.
I precisament parlant dels Lakers, un equip, Adrià, que no acaba de fer el que s'espera d'ells, no? Molt irregulars de moment aquesta temporada.
No acaben de rutllar, no? O sigui que són un equip doncs, que reconeixem i sabem que és encara jove, que és un equip doncs, que encara s'ha d'acabar de formar. Té doncs, jugadors com Lonzo Ball, que sabem que encara no estan al seu 100%, que és una temporada de rookie, doncs, el que està mostrant detalls de qualitat, però encara no demostra el jugador que pot ser. Per tant, doncs, crec que a aquests Lakers els hi falta encara un any, potser dos, de rodatge, d'acabar doncs, de trobar peces que ajudin aquest equip. Hi ha Luke Walton, que considero que sí que és un bon entrenador, a tornar els Lakers als play-offs, i després doncs, veurem si en base a fitxar alguna estrella, en base doncs, a recaptar algun jugador que ajudi a revifar aquest equip, doncs, a tornar a ser el que érem. Perquè al final doncs, tenim els Boston Celtics sí que lideren l'est, però trobem a faltar molt uns Lakers a play-off, uns Lakers competitius, i al final doncs, un Lakers que són un equip per excel·lència en NBA a les finals, i ara fa temps que no els tenim allà.
I a destacar la bona actuació tant de Mario Desonja com d'Àlex Abrines, tots dos exjugadors del Futbol Club Barcelona.
Sí, bona setmana per dos jugadors doncs, ex-Barça. Abrines doncs, va tenir alguns partits a titular amb la baixa d'Andre Robertson. Va demostrar doncs, que encara té el canell afinat i que pot ser un bon tirador. Malgrat ara des de la banqueta doncs, ja no té tants minuts, però sí que és cert doncs, que manté encara un status quo millor del que tenia abans de la lesió. Per tant, una passa endavant d'Abrines que era esperada, i veurem si més enllà doncs, del moment de tirar triples el veiem fent més feina, el veiem fent més coses, i a poc a poc doncs, recupera aquesta confiança i recupera sobretot doncs, la confiança d'entrenador, que és important per mantenir-se en aquesta relació dels Thunder, doncs, que com dèiem, són molt irregulars, però són un bon equip i que Abrines tingui minuts en ells doncs, és una bona senyal. Per l'altra banda, doncs, Mario és on ja ve de segurament la seva millor setmana en NBA des que va arribar, a un partit de 28 punts, que és la seva marca personal més alta, i bé, sent titular davant les baixes i demostrant doncs, que amb confiança i amb minuts doncs, pot rendir, cosa que fins ara doncs, no havia pogut demostrar o per falta de confiança en ell mateix o per falta de minuts. Per tant, esperem que sigui una petita escletxa perquè és on ja doncs, es faci lloc a la rotació dels Màgic, que comenci a sumar minuts i doncs, que al final sigui en aquest equip o sigui en un altre, demostri que òbviament doncs, és un talent NBA, és un jugador NBA i pot tenir un rol important en NBA, que és doncs, el que prometia, el que el potencial deia i el que fins ara doncs, no hi hem acabat de veure, més que amb detalls molt puntuals.
I si abans parlàvem de la mala ratxa dels Lakers, ara parlem de la bona dinàmica del Chicago Bulls. I a més tenint en compte el bon rotllo entre Mirotic i Portis, eh?
Sí, nosaltres sempre intentem parlar de tendències NBA, d'equips que van bé, equips que van malament, i explicar els motius, i el cert és que els Bulls doncs, són un equip que ara mateix està brillant pràcticament, 6-0 de balanç, pràcticament de passar de ser el pitjor equip de la Lliga. Doncs ara, fins i tot, doncs, comença a mirar cap a dalt i pensar que si deixen aquesta dinàmica doncs poden aspirar a més coses. El cert és que des que van tornar Nikola Mirotic i Bobby Portis, els dos jugadors involucrats a la baralla, l'equip ha millorat molt, no? I això ho assumien, però el cert és que fins i tot entre ells se'ls ha vist connectar i se'ls ha vist una relació més, bueno, que no acaben de ser tot el freds i els sobrats que podíem esperar. Per tant, doncs, bones notícies pel Bulls, que encara doncs, falta que torni Zach Lavine. Per tant, esperances, no?, per la ciutat dels vents, que m'agradaria haver vist com el seu equip començava molt bé la temporada, doncs ara pot respirar tranquil·la i veure doncs, que hi ha esperança, que hi ha equip i que segurament, doncs, malgrat no continuï les victòries, hi ha una base sobre la que construir un futur.
Per acabar, també és notícia Carlos Botzer, un jugador que sempre s'ha fet notar, ja que ha passat per equips com el Chicago Bulls, els Lakers, i que finalment ha decidit retirar-se ja.
Sí, i acabem el programa d'avui doncs, amb una notícia de la retirada de Carlos Boozer, un jugador doncs, reconeixible pel seu pas pels Utah Jazz, reconeixible doncs, per ser el company de Deron Williams en la millor etapa d'ambdós, i doncs, que després ha anat passant per diversos equips, no? Com els Lakers, com els Chicago Bulls, amb més pena que glòria, però el cert és que sempre és un jugador doncs, que s'ha demostrat molt implicat, que s'ha demostrat molt sacrificat, i al final doncs, una cara reconeixible de l'NBA a la dècada passada, no? Per tant, un jugador important a la Lliga, un jugador doncs, que la temporada passada estava a la Xina i que ara, fent uns mesos de segurament pensar i meditar, ha decidit que el millor era posar fi a la seva carrera. Bé, una decisió doncs, lògica, ja vist que el jugador doncs, físicament no podia seguir competint al màxim nivell i que al final doncs, no tots volen estar a la Xina fins a gran edat. No? Una decisió lògica i bé, esperem que d'aquí endavant doncs, Carlos Boozer tingui la millor de les sorts possibles.
Molt bé, Adrià, gràcies un cop més. Adrià González, expert de la NBA aquí al Bàsquet al Dia de Ràdio Estel, per la teva aportació aquesta setmana, la setmana abans de Nadal. Adéu-siau, bona nit.
Fins la propera, adéu.
Segueix el Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
I abans d'acabar el programa d'avui, dic que el partit Montbus-Obradoiro i Real Madrid disputat aquest cap de setmana va ser el partit amb més triples de la història de la Lliga Endesa. Un total de 36 triples, 17 pels locals i 19 pels visitants. En un partit on l'equip de Pablo Laso es va acabar imposant per 93-102. El proper dia 3 de gener del 2018 es tornarà a disputar a Madrid la segona edició del torneig escolar 3x3 d'ACB Next, que es farà, en concretament, al Wynkin Center de Madrid, des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. Hora prevista aquesta per a l'entrega dels premis als guanyadors. Ahir es va fer oficial el retorn d'Alberto Ortego, que serà el nou entrenador de l'equip de la Lliga Femenina 1 del Movistar Estudiantes fins a final de temporada. Un retorn històric, el d'Alberto Ortego, ja que es va formar com a jugador i entrenador a la Pedrera de l'equip estudiantil de Madrid. La pilota de la Copa del Rei de Gran Canària 2018 ja la podeu trobar de manera exclusiva al Corte Inglés. I és que a partir d'avui la pilota únicament creada per aquesta competició ja ha sortit a la venda. L'esfèrica té les mateixes dimensions i el mateix pes que la pilota de cada setmana a la Lliga Endesa. Però l'únic que canvia és que aquesta porta una franja de color blanc i una altra de color negre de la marca Spalding. El Tenkicont de Saragossa va posar a la venda des d'ahir abonaments per a la segona volta de la Lliga Endesa per només 70 euros. D'aquesta manera, i per aquest preu simbòlic, tots aquells aficionats i aficionades de l'equip aragonès podran gaudir si volen, i per aquest econòmic preu, tots els partits que resten per jugar-se del segon tram de la temporada. Stephen Curry no podrà jugar el partit que el seu equip, el Golden State Warriors, jugaran contra els Cavaliers el dia de Nadal. El jugador que té un esguinç al turmell dret serà baixa al lesionar-se en l'enfrontament del seu equip el passat dia 4 de desembre a New Orleans. I ja ha sortit a la venda el llibre Sexo, Drogues i Rock and Roll. L'autor és el periodista Antonio Hill, que va viure uns quants anys als Estats Units i exposa en aquest volum alguns detalls i intimitats de la millor lliga de bàsquet del món, la NBA. Ho deixem aquí, gràcies al Xavi Aguilar, al control tècnic i al Xavi Pagant a la producció, i a tots vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dijous per seguir vivint el bàsquet al dia.